I avui estem d'enhorabona perquè estrenem secció, estrenem espai sobre el benestar, sobre la salut i en particular avui parlarem del ben dormir i ho farem amb en Víctor Noguera, metge. Molt bon dia, Víctor.
Hola, què tal? Bon dia.
Deixa'm preguntar-te primer per què has triat aquesta cançó dels Crowded House.
Bueno, primer de tot perquè m'agrada molt i és un poc de la meva època, però també perquè parla una mica dels reptes que tenim a la vida i de la resiliència i de que treballant pues, es poden aconseguir moltes coses. No?
Això és el que intentarem, precisament, no? Parlar de resiliència i d'alguns apunts per fer la nostra vida una mica millor. Uh-huh. Parla'ns de tu, Víctor. D'on vens? Perquè ara has desembarcat a Formentera des de fa uns mesos.
Sí, sí, un mes escàs. I jo som de Mallorca, vaig néixer a Mallorca. Als 18 anys vaig anar a estudiar Medicina a Saragossa. En la qual cosa, parlar de medicina en català és una mica un repte per jo, perquè vaig estudiar medicina en castellà i després, quan vaig acabar la carrera, vaig anar al Regne Unit i allà ha estat uns 30, quasi 32 anys. El gener faria 32 anys que vaig partir cap al Regne Unit, un breu espai a Anglaterra i després la gran majoria de temps a Escòcia, però també dos anys a Austràlia. Aquests que cantaven la cançó és un grup australià, el cantant és neozelandès. I bé, allà he estat tots aquests anys i vaig venir fa escassament un mes aquí. I els darrers 10 anys de la meva carrera he estat fent feina a un centre on tractàvem pacients de tipus crònic, sobretot en dolor crònic i fatiga crònica. I el que fèiem era intentar millorar la seva qualitat de vida sense necessàriament incrementar la medicació. Nosaltres no dèiem aturar la medicació, però dèiem, a part de prendre la medicació, hi ha altres coses que es poden fer per incrementar la resiliència del teu cos. I jo sempre feia una mica la broma de que aquestes coses no hi havia que esperar realment a estar malalt, que es podrien ensenyar abans d'estar malament i que fins i tot es podrien ensenyar a les escoles o divulgar-ho de manera al públic. I això és una mica el que m'he propost. He arribat aquí i bueno, m'estic dedicant a la meva família, però també vull dedicar una mica de temps a divulgar aquests coneixements.
Avui volíem parlar del ben dormir i, sí. I del, com li dius, el cronotipus.
El cronotipus, sí. Volia parlar d'unes coses que crec que poden resultar interessants a la gent perquè no són molt conegudes. I el cronotipus és una d'elles. El cronotipo, explicat de manera molt simple, seria la teva tendència a ser més matiner o a ser més nocturn. No? Ser una ave mañanera o una ave nocturna. No?
Sí.
I això, curiosament, contrari al que molta gent es pugui pensar, no és una cosa que nosaltres podem controlar simplement perquè vulguem, sinó que ve determinat de manera genètica. I això és una cosa que molta gent
això
no
ve de fàbrica.
Exacte. És una mica com el color dels teus ulls. Tu no tries si són marrons o blaus o verds. Sabem que hi ha al manco 9 genes que controlen la teva tendència a ser més matiner o ser més nocturn. I bueno, hi ha proves de sang que es poden fer per saber això, o fins i tot hi ha pues, qüestionaris que també es poden fer. No? I és una cosa que tu no pots decidir, també de fàbrica.
Quants cronotipus hi ha?
Bueno, al més, sabem que un 25 o un 30% de la població en general seran el que se diuen extreme morning people, o sigui que són els extrems matiners, aquesta gent que s'aixeca a les 5 del matí,
sí.
Que es van a dormir a les 8 i mitja de la tarda, i un 25-30% serien dins d'aquesta categoria. Un 25-30% serien el contrari, els que van a dormir a les 2 de la matinada i s'aixequen a les 10, les 10 i mitja, a les 11.
Sí.
I els 50-55% estan entre i entre, seríem les 50 shades of grey, no? O sigui, sí. Estaríem entre el blanc i el negre. I, bueno, això és el que sabem. El per què això passa no està ben clar, hi ha moltes teories. Una de les que a mi més m'agrada és una teoria d'evolució que si tu tens en compte com dormien els hunter-gatherers, no? O sigui, les poblacions antigues de caçadors i
recol·lectors,
ells dormen en grup, no individualment com nosaltres dormim, que dormim en la parella o tots sols. Dormen com un grup. Llavors, si tu t'atures a pensar, el dormir, que és una cosa necessària, que encara no sabem per què, però sabem que és necessària i que si no, doncs, fins i tot te moriràs. Clar, si tu te'n vas a dormir, és vulnerable als predadors, no? Als depredadors. Llavors, si has d'estar vulnerable unes 8 hores, això és molt de temps. Però si en grup hi ha gent que tenen la tendència a anar-se'n a dormir molt pronta i altres que tenen la tendència a anar-se a dormir més tard, resulta que tu tens l'oportunitat de dormir les teves 8 hores, però com a grup només és vulnerable unes 4 hores, una cosa així.
Clar, tenir uns que van a dormir més tard i uns que es desperten ben prompte.
Exacte. I això és una de les teories que a mi més m'assembla raonable.
Té a veure amb la supervivència, en definitiva.
Exacte, sí. Perquè sabem que altres animals ho fan així. Els delfins també dormen com en torns i se desperten els uns als altres. Vull dir, hi ha altres animals que fan aquestes coses, també, com per ajudar el grup, no? Aquests animals que són de grup, com els llops, com els delfins...
És important, diguem-ne, tenir consciència del nostre cronotipus a l'hora de dormir?
Molt important, perquè la qualitat del teu dormir serà millor com més t'acostis a dormir dins el teu cronotipo. Que també hi ha que dir que el teu ritme circadià, és a dir, la tendència de llevar-te una hora i anar a dormir una altra, varia durant la teva vida. Això també es podria parlar, però sabem que quan és molt nin s'aixequen més prest els nens i se'n van a dormir més prest també. I sabem, que això també és una cosa molt important, que a mesura que ens anem fent una miqueta majors i arribem a l'adolescència, quan arribes a l'adolescència, el teu ritme circadià és quan s'haurà mogut més cap a anar-te a dormir més tard en la teva vida, independentment del teu cronotipo. Però quan tu tens uns 18, 20, 22 anys, serà dins de la teva vida, quan tu tindràs les ganes d'anar a dormir més tard. No perquè siguis un vago, com moltes, que això és un dels problemes, no? De generació en generació pensam que els adolescents són un vago, que s'han d'aixecar al matí, això.
I a més els hi costa molt aixecar-se al matí? O...
Correcte, però això passa a tots. Encara que siguis tinguis el cronotipo de matiner, serà quan tu t'aniràs a dormir més tard dins la teva vida. I després torna a córrer una miqueta cap a l'esquerra, a aixecar-te una miqueta més pronta, i quan tens uns 25-30 anys es fixa durant uns 30 anys, una cosa així. Fins que arribes una miqueta als anys més de la teva senectut, i allà comença a tornar una mica cap a no l'infància, però sí com a quan eres més nin. Per això sabem que també...
Que te'n vas a dormir d'hora i et despertes molt d'hora.
Molt d'hora, exacte. Independentment del teu cronotipus. Però sí, això és la variació durant a la llarg de la teva vida. Però sí, això sabem que passa a cada individu, però a part hi ha el cronotipus, no?
Com podem esbrinar el cronotipus que tenim? Deies tu, anàlisis de sang.
Sí, hi ha anàlisis de sang que podríem mirar la genètica, però també hi ha uns qüestionaris que es poden trobar online. Hi ha un bastant clàssic, que és el de Múnich, però n'hi ha diversos que bàsicament et demanen tu quan t'aixeques, com te trobes i si tu estàs de vacances, en quina hora t'aniries a dormir, etcètera, etcètera. No? I podem controlar-ho una miqueta, evidentment, si tens, com jo, que jo som més de tendència nocturna, si jo estàs sol, m'aniria a dormir... Ara comença a notar que ja m'aixeco una miqueta abans, no?
Però estàs entrant a la senectut.
Exacte, sí, sí. Tens 56 anys i ja comença a entrar els anys de la meva vida que ja comença a notar uns canvis. Però, sí, exacte, que podem controlar una miqueta com ho canviem en això, però el preu que pagam és que la qualitat del nostre dormir no serà tan bona. I això té molta implicació perquè jo durant molts anys he hagut de fer torns, i a la gent que fa torns al final és com una espècie de tortura al teu sistema. Que això també és una altra cosa que podríem parlar un altre dia, el que se diu el jet lag social, que és la gent que intenten anar-se a dormir més tard al cap de setmanes perquè surten, perquè es van de copes, això, i després pel dilluns tornen a canviar, i això és com anar-te'n dues o tres time zones,
sí, franges horàries, com si viatgessis, no?
Com si viatgessis el divendres i tornessis el diumenge i haguessis d'anar a treballar, no? Això es recomana que dins la mesura possible no es faci, perquè és això, és com una tortura que t'estàs fent de tu mateix, no? Però, bueno, evidentment hi ha que viure i tots hem sortit una miqueta els caps de setmana, és això.
Altres variants respecte al nostre descans, la nostra son, el cafè, l'alcohol, les pastilles per dormir.
Sí, molt important, això. Hi ha molts de matisos que la gent no coneix. Per exemple, començant pel cafè, a mi m'agrada el cafè i el cafè és bo, vull dir, té coses bones, molt d'antioxidants i moltes coses, vull dir, podríem parlar d'això també. Però una cosa que molta gent no sap és que el cafè no només és la dosi que prenguis de cafè que et pugui afectar i com afecta el dormir, sinó també el timing, no? O sigui, a quina hora el prens. La vida mitja del cafè, és a dir, el temps que ha de passar perquè la quantitat de cafè, de cafeïna, en aquest cas, de cafeïna que tinguis al teu cos, baixi a la meitat, això és el que vol dir el temps mitjà, és d'unes 5-6 hores. Però és que el quart de vida són unes 10-12 hores. És a dir, si tu prens un cafè molt carregat a les 12 del migdia, a les 12 de la nit encara tindràs un 25% d'aquell cafè rondant pel teu cos.
Pel teu cos, sí.
Hi ha molta variabilitat de persona a persona, degut a com metabolitzem això, però això són mitjanes, no? Hi ha persones que els afecta més, persones que els afecta menys. Però aquestes persones que et diuen que se poden prendre un cafè abans d'anar a dormir i no els afecta, potser es vagin a dormir perquè estan cansats, però se sap, mesurant les ondes del cerebro i això, que hi ha canvis, que la qualitat del dormir no serà tan bo, hi haurà més temps que et despertaràs. Llavors, el cafè, jo, per exemple, passat les 2 de la tarda ja no em prenc. I si prenc alguna vegada, el prendré descafeïnat, que això m'adu a l'altre punt. Molta gent pensa que el cafè descafeïnat no té cafeïna, però sí que en té.
Ah, jo entre ells sí que en té, eh?
Sí. El cafè descafeïnat li han llevat. És com la llet semidesnatada. Mm. I això és la pregunta. Quan tu compres llet semidesnatada, quanta grassa li queda? Bueno, doncs és que varia, no? Serà un 5%, un 10%, un 30%? A vegades és això. La gran majoria dels cafeïnats tindran un 5% encara de cafeïna, però n'hi haurà que tindran un 30%.
Caram!
Llavors, te prens 3 descafeïnats forts, i és com un cafè normal.
Com un cafè normal.
I molta gent s'aprendrà un descafeïnat a les 7 o 8 de la tarda, no passa res perquè és descafeïnat, però sí que passa, perquè després t'afectarà. No tant, evidentment, com... I això cafè, és una cosa que moltíssima gent no sap.
L'alcohol?
I l'alcohol també és una cosa molt interessant. Molta gent confon la sedació amb el dormir natural. I sabem que tant en les pastilles per dormir com en l'alcohol, que bàsicament jo a vegades explicava que les pastilles per dormir són com alcohol en una pastilla. Funcionen de manera molt...
És un depressor,
semblant,
no?
És un sedant i t'atonta, no? Vull dir, que és una miqueta atontat, però això no és el dormir natural. Llavors, es noten dràs a les diferents fases que fa que moltes coses que passen durant el temps que dormim, com pel sistema immunitari, per la memòria, per moltes coses, les emocions, que això també podríem parlar un altre dia, pues, l'alcohol afecta d'aquesta manera. Llavors, també, jo la regla que aconsello que anava era no anar a dormir quan estàs una miqueta amb el puntillo, perquè això vol dir que encara tens alcohol. Jo normalment procuro dir a la gent que si has de beure, que a mi m'agrada el vi i bec alcohol, beu pel dinar o com a molt tard, a les 6 o a les 7 de la tarda, perquè allò, si no t'afectarà.
Allò de dormir la mona no és molt recomanable.
Correcte, és com si t'haguessin pegat un... un sedant i te quedessis a... Hem parlat, quedem a Mallorca adormissat, però això no és... No tindràs el mateix resultat. De fet, quan t'aixeques, quan has begut massa, no et sents descansat. No. Et sents encara en ressac.
I tant.
I les pastilles per dormir és el mateix. La gent que en aquest país, desafortunadament, es prenen molt. Jo recordo quan vaig venir a treballar aquí que jo no havia receptat mai tantes pastilles de sedants com vaig començar... En el temps que vaig treballar aquí vaig intentar no receptar-ne tantes, però desafortunadament pues, molta gent pensa pues m'aprenc una pastilla i ja està.
Exacte,
però això no és.
Hi ha una cultura d'això, no? També, de la pastilla per dormir.
Sí, igual que amb els opiacis, no? Les morfines i totes aquestes coses, que als Estats Units també ha tingut molta implicació tot això, i jo que vaig treballar a Austràlia, allà quan jo vaig arribar també s'estava intentant a reduir el número de narcòtics i d'opiacis que es donaven, no? Perquè també s'havia arribat a un punt que hi havia un problema.
Amb en Víctor Noguera estem xerrant del descans, de dormir, i com veieu doncs és un tema que es desplega i que donarà doncs, segurament per molts espais com el que estem fent avui aquí. Mira, has tret diversos temes. A mi m'interessa molt el tema de les emocions i el dormir, no? Que...
Sí, correcte. També podríem parlar d'això un altre dia.
Entre altres temes, ja sabeu que també ens podeu enviar un correu electrònic sobre temes del dormir per xerrar-ne amb en Víctor Noguera, info@radioilla.cat, o si no, ens crideu aquí al directe i ens feu la pregunta i la anotarem per passar-li en Víctor al 971-3030-04, 971-3030-04. Víctor, moltes gràcies.
Encantat.
Jo crec que avui pots dormir molt tranquil perquè això ha anat molt bé, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres. I'm really close
tonight and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall at your feet, you let your tears.